Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
d'octubre, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a l'Hotel Suís. Res, a 24 hores mal comptades del duel català del nou estadi de Tarragona. Demà a 7 de la tarda, Gimnàstic de Tarragona, Centre d'Esport Sabadell. Podríem dir que avui l'Hotel Suís és una prèvia de manual, amb els dos entrenadors, amb les estadístiques prèvies i també amb el Pau Vitorí. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
A més del Toni González, que el tenim a les vies de so, el Pau acaba d'aterrar de la nova Creu Alta d'una roda de premsa que podríem dir que ha generat, com a mínim, en quant a mitjans de comunicació, poca expectació, la de la prèvia d'aquest Nàstic Sabadell per part d'Antonio Hidalgo.
Mira, bàsicament ha estat un mà a mà entre Antonio Hidalgo, Pere Figueres, el company del diari de Sabadell, i servidor. Per tant, hem anat allà ametrallant a preguntes al tècnic de Canovelles, que et diré, Adri, i ara ho escoltaràs tu a les respostes, eh? Opinió personal, per mi ha estat serè, ha estat amb un to alegre, una de les millors rodes de premsa potser que ha fet últimament el tècnic de Canovelles.
Doncs...
T'he posat el caramel a la boca.
No, a dir-te, m'has deixat el titular, una de les millors rodes de premsa d'Antonio Hidalgo, diu el Pau Vitorí. De seguida entrem al detall. Ahir ja comentàveu que gent com Morgado, gent com Néstor Querol s'estava entrenant últimament a disposició d'Antonio Hidalgo amb una certa normalitat, reincorporant-se a la rutina. Veiem, per exemple, a jugadors com Iago Indias o Ramon Folk, i aquí preguntava per les xarxes socials que com estava el reusenc.
Mira, t'ho mato ràpidament. Ni un ni l'altre, ni Ramon Folk ni Iago Indias demà.
Doncs això, queda claríssim. Ahir, per exemple, es veiem entrenar al marge, tocant pilota, però clarament al marge. Per tant, ni Iago Indias ni tampoc Ramon Folk jugaran demà contra el Nàstic.
Sí que hi seran, perdona, Adri, César Morgado i Néstor Querol, també, que ha dit Antonio Hidalgo que s'han entrenat amb total normalitat. Per tant, tot apunta que demà les úniques baixes, Ramon Folk i Iago Indias.
Doncs estarem atents també a com evoluciona Edgar Hernández, que ja fa dies que us expliquem que l'ex del Sabadell, ara davanter del Nàstic, vol forçar la màquina amb aquest lleu esquins de genoll que té. Ara escoltem també a Raül Agné, però ja que deies el tema d'una bona roda de premsa d'Antonio Hidalgo, una roda de premsa, una compareixença que ha deixat titulars, tu mateix dispara quan vulguis.
És que al final venim d'una setmana força sucosa pel que fa a la figura del tècnic de Canovelles, discutida després d'aquests 6 primers partits i arrossegant també el descens de la temporada passada. Però venim d'una setmana, insisteixo, en la qual dilluns al Tribuna Preferent el president Esteve Calzada feia una defensa a ultrança de la seva figura. Dimecres, en roda de premsa, fins i tot Quique Royo, a l'entrevista de dimarts, també es posicionava al costat del míster. Però és que Jacobo, a la roda de premsa dels dimecres, ho deixava claríssim, La postura dels jugadors és estar al costat de l'entrenador. Després ho explicarà també el Sergi Parc, quan vingui a fer la crònica de la festa de l'esport d'ahir, però en el seu Parlament, Esteve Calzada va tornar a deixar clar que si el Sabadell va guanyar el premi de la festa de l'esport és gràcies a Antonio Hidalgo. Més clar impossible. Per tant, li hem preguntat, per començar, a Antonio Hidalgo, com ha viscut una setmana en la qual tothom al voltant del club s'ha posicionat al seu costat, i aquesta ha estat la resposta.
Amb tranquil·litat, amb una situació que crec que va ser molt positiva. Dintre de la situació que tenim, jo crec que tothom ja sabem on estem, amb la situació que estem, i l'altre dia estic molt més tranquil que la setmana anterior. Jo vaig treballar amb els meus jugadors, treballo amb la sensació de que cada cop fem més coses millor, però està clar que això va de guanyar partits i la gent només es posarà contenta si guanyem. Per molt que digui, per molt que pugui explicar, estarà contenta i els ànims canviaran si guanyem partits.
Doncs això està claríssim. És llei de futbol i al final tots sabem com funciona això. Això va de guanyar partits, com ha dit mil i una vegades Antonio Hidalgo, i per tant, en la mesura que l'equip pugui tornar a Tarragona amb 3 punts a l'equipatge, tots ho veurem millor, però com a mínim el primer to de resposta d'Antonio Hidalgo, serenor, tranquil·litat...
Sí, i fortalesa, eh? També ha dit just després que es trobava fort i tranquil i amb ganes de sumar demà els 3 punts al nou estadi.
Aquesta roda de premsa ha anat amb puntualitat o no?
Sí. Puntualitat britànica, no.
Ja saps per què ho dic, no?
Sí, però sí que ha anat força puntual. Per la demora, no? Del dimecres?
Home, vosaltres direu. Vosaltres hi era. A mi no em va afectar en excés, sincerament.
Sí, la demora de la roda de premsa del dimecres, que va estar per sobre de l'hora, jo diria. No vam tenir el cronòmetre, però sí que va ser d'una horeta, aproximadament, l'espera. Se'ns va dir en un primer moment que era per una sessió de vídeo que no tenien massa controlada, però després vam conèixer també de paraules de Jacobo González...
Massa controlada a nivell de premsa, en referent.
Sí, sí, no, no,
o sigui,
no, que havia estat...
Que no és que va ser improvisada,
no.
Sí, sí.
Però a l'hora de comunicar als mitjans, que fins i tot molta gent del club no sabia de l'existència d'aquesta xerrada,
o sigui, tot
d'aquesta reunió.
Bàsicament, tot bé perquè es va dur a terme a la sala de premsa, per tant, al mateix lloc on s'havia de fer la roda de premsa...
I on es fa el vídeo.
I a sobre... amb un jugador que era d'atac, perquè si això... Bé, bueno, amb un no, amb uns quants. Però si el jugador en qüestió que parlava dimecres hagués estat un altre, no haguessin tingut aquest problema.
No, el treuen fora i no hi ha cap problema en aquest sentit. Al final, insisteixo, no va ser una sessió de vídeo com a tal, va ser una xerrada, i avui ha explicat Antonio Hidalgo el propòsit d'aquesta xerrada i com va ser aquesta xerrada. No va ser... Antonio Hidalgo fent un sermó als jugadors d'atac, hem de fer això, hem de fer allò a Tarragona per intentar fer gols. No, al contrari, van ser els propis jugadors qui van expressar els perquès i els motius pels quals el Sabadell li està costant tant en aquest inici de temporada fer mal en atac.
Moltes vegades sempre parlo jo i de vegades va molt bé escoltar-los. I vam treure sensacions molt bones, de complicitat, de veure... Perquè ara estem focalitzant massa en tenim un problema amb el gol, tenim un problema. No, però això no és el que hem de tenir. Hem de veure la solució. I la solució són els nostres jugadors. I així s'ho vaig transmetre. Jo li he donat les gràcies als jugadors per aquest moment que vam tenir. Jo crec que a partir d'aquí això és reforçar la unitat que tenim, amb moltes ganes de revertir la situació i arribar demà i treure 3 punts.
Doncs detalls interns d'aquestes converses, de com estan en la setmana, moltes reunions, moltes trobades. Ahir, per exemple, vèiem com sortia de Sant Oleguer també Antonio Hidalgo xerrant una estona amb Caixa. Per tant, molta comunicació interna, sobretot en aquest cas focalitzada entre els davanters i la figura del tècnic.
És que per mi és molt potent aquesta frase, aquest titular de la solució són els jugadors. I... doncs, més que lamentar-nos d'aquests 2 gols en 6 partits que porta el Sabadell, doncs buscar...
potencial que tens,
sí,
no?
Sí, i la fórmula, no? Per poder trencar aquesta barrera psicològica de joc, també, que té el Centre d'Esport Sabadell en l'últim terç del camp. Et sembla, Adri, que parlem també del... És un híbrid ara, eh? És una barreja entre els càntics de l'últim partit de fa una setmana contra el Villarreal B i fins i tot enfocant ja en el suport que tindrà el Centre d'Esport Sabadell demà al nou estadi.
Sí, després ho comentarem, però hi haurà com a mínim més de 200 arlequinats, com a mínim.
Déu-n'hi-do, no està gens malament.
No, per mi és fins i tot sorprenent que venint de segona divisió, havent baixat, comences 6 jornades sense guanyar. És veritat que no és un desplaçament molt llarg, però són 100 quilòmetres d'anada i 100 de tornada. Tu, més de 200 arlequinats que ja han comprat a hores d'ara l'entrada.
Al final es nota que també hi havia ganes de veure el Centre d'Esport Sabadell a prop de casa, eh? Perquè els 3 primers desplaçaments del curs no convidaven precisament Sevilla, Algeciras i Alcoi. Per tant, desplaçament dels més curtets d'aquesta temporada a Tarragona, aquests 100 quilòmetres. Antonio Hidalgo ha fet referència d'entrada per matar l'episodi dels càntics. Ha dit que tota opinió és respectable, però al final ha tornat a puntualitzar que va ser una petita part de l'afició, i que al final el Centre d'Esport Sabadell, l'aficionat, l'afició, millor dit, i els jugadors, cos tècnic, directiva, tots són una família, i com a cada família sempre apareixen els problemes i amb la unitat és com se superen.
Sé que hi ha moltíssima gent amb nosaltres, sé que hi ha moltíssima gent il·lusionada amb els nostres colors, amb el Sabadell. Som una família i de vegades les famílies pues, hi ha petites coses que no estàs d'acord, que li pots dir a algú de la teva família que alguna paraula malsonant en un moment, però estic convençut de que tothom està amb ganes de que això canviï, amb il·lusió de canviar, d'estar tots junts, d'animar, de fer-li costat als nostres jugadors, que ara mateix ho necessiten moltíssim.
Doncs referint-s'hi com una família, la relació entre el cos tècnic, entre els jugadors i l'afició i els seguidors, a tot això, demà és un duel català contra el Nàstic, suposo que del conjunt tarragoní també n'haurà parlat.
Sí, i tant. De fet, se li ha preguntat pel Nàstic, amb aquesta doble cara del conjunt grana, que a casa ho ha guanyat tot i fora només ha sumat un punt de nou. Si espanta o no aquest rendiment que està tenint el Nàstic a l'equip de Raúl Agné al nou estadi. I ha recordat Antonio Hidalgo que el Sabadell no ha perdut fora de casa en els tres desplaçaments fins al moment. Cert, són tres empats, però bon rendiment de l'equip lluny de la nova Creu Alta. I, sobretot, focalitzat en un protagonista, Edgar Hernández. Li hem preguntat al tècnic de Canovelles si internament el cos tècnic confien o esperen o treballen amb la possibilitat que Edgar, lesionat amb un esquinç de grau 1 al genoll, pugui arribar a aquest partit, perquè no està descartat del tot. Hidalgo creu que, coneixent-lo, forçarà la màquina, el davanter gabanenc, i s'ha referit així també a la relació que manté amb ell després de decidir no renovar-lo el passat estiu.
Jo crec que l'Ecar farà tot el possible per arribar demà. El conec massa bé i ho farà. De l'Ecar, pues, donar-li les gràcies pel que em va donar com a entrenador. Sóc el seu amic, hi ha moments a la vida que es prenen decisions i segurament ell no estava d'acord amb aquesta situació. Jo he lluitat molt per ell, ell ho sap. Tenim aquesta relació de confiança, no hem parlat des de que va marxar, però bueno, segurament demà el veuré i li donaré una gran abraçada. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Tot això aquí, a Sabadell, Antonio Hidalgo parlant d'aquesta relació amb l'Edgar i de com coneix el gabanenc, el tècnic de Canovelles. Tot això també ha parlat avui el seu homòleg a la banqueta grana, Raúl Agné.
Uns minuts abans, en aquest cas, que Antonio Hidalgo. Per tant, Adri, rescatem un parell de fragments també del que ha dit l'extècnic del Girona en el seu dia. No recordava, per cert, avui mirant estadístiques, que Raúl Agné és el tècnic del 0-5 del sí, Girona de la nova Creu Alta. No tenia present.
Jo sí que recordava aquesta dada perquè recordo perfectament la seva roda de premsa posterior, venint a insinuar que no s'havia notat tant l'expulsió del fet de jugar al Sabadell amb un home de menys. Crec que va dir alguna cosa així, ara tiro de molta memòria perquè fa molt de temps.
Sí, estem parlant de fa 14 anys?
Crec
13-14 anys.
Crec que és de Navas l'expulsat i Nando Cantón diria, tirant més encara de memòria, qui el substitueix. Però va respondre en una pregunta que deien si s'havia notat molt el fet de jugar a 10 contra 11, que ell havia estat capaç de puntuar alguna vegada jugant amb un de menys també i que això no es nota tant en el partit. O sigui, una cosa així, recordo, insisteixo, de fa 14 anys, per tant, ha plogut des d'aleshores.
La maquinensa, la franja. Per cert, d'entrada, li han preguntat pels motius d'aquesta mala arrencada del centre d'esport Sabadell. Si ell des de la distància s'explica per què el Sabadell du 4 de 18. Diu que no sap exactament, que té un gran equip al conjunt d'Antonio Hidalgo, però sobretot que és molt important en el món del futbol començar bé una lliga perquè no entrin els dubtes, perquè si no arrenques bé, al final t'acaba debilitant.
No tinc coneixement de causa de què els hi passa, però si analitzes els jugadors, analitzes l'entrenador, no tinc cap dubte que és un bon equip. Però com bé dius, el futbol un no sap mai, perquè per això és tan important generar un clima òptim i positiu, i per això és tan important començar els campionats, perquè no t'entrin aquests dubtes de si ets bo, de si ets dolent. No sé quina força mental tindran ara mateix. Aquesta clau, quan no arrenques bé, et debilita, i tu vols i et debilita, i qualsevol trompada que et foten et debilita, i això és una realitat, però no et sabrà d'ell, qualsevol equip que no comença com vol.
Doncs parlant de fortalesa mental, de debilitats, Raúl Agné també, evidentment, elogiant la plantilla i el cos tècnic del centre d'esports. Per tant, bé, res que no sapiguem, també.
No. I de fet ha fet incidència després en aquesta fortalesa o debilitat mental. Ell creu que potser el Sabadell està fort mentalment i que al final tot és qüestió de guanyar un partit. I que quan guanyes un partit, com deia Jacobo l'altre dia, les següents victòries arribaran successivament. Al final, el que ha recordat també Agné, en la línia del que deia abans Hidalgo, és que el Sabadell, a fora de casa, no ha perdut encara, ha competit tots els partits i sí que és cert que la nova Creu Alta doncs, li està costant una mica més.
Estem parlant d'un equip que ve de baixa de categoria i que segurament no volia estar com està. A lo millor estan molt forts mentalment, a lo millor creuen molt en el que fan, a lo millor són conscients de que és qüestió de guanyar un partit, però ja et dic, jo t'ho dic des del desconeixement. No et puc dir, jo sí que et puc dir que futbolísticament és un equip que fora de casa no ha perdut. Que les posaràs de fora de casa, que on es, li està costant més és a casa, és al contrari que nosaltres. Per tant, ha anat a competir a camps importants i ho ha fet bé, i que té fases del joc bones, i que és un equip que també et genera. No tinc cap dubte de ser un rival que es complicarà molt la vida.
Doncs espera que el Sabadell li compliqui la vida a Raül Agné. Tant de bo el Sabadell acabi aquestes ocasions que genera doncs, rematant-les i guanyant els 3 punts demà al nou estadi. Un parell de detalls, Adri, ha dit Agné també que potser la gespa no està en les millors condicions però que estarà bé, per tant sembla que allà al nou estadi tenen els mateixos problemes que aquí a la nova Creu Alta, i sobretot espera també el suport de l'afició en aquest duel, en aquest xoc d'aficions que hi haurà. Espera doncs, que hi hagi una bona entrada al nou estadi de Tarragona, i ha dit Raül Agné que és una afició fantàstica, la del Nàstic. Ara que va haver-hi una mica d'enrenou també amb les paraules d'Edgar Hernández fa unes setmanes.
Sí, crec que el gabanenc va dir que mai havia jugat en un ambient com el que tenia el nou estadi, correcte.
I bé, doncs això és el que ha dit el tècnic de Mequinensa a grosso modo, en aquesta roda de premsa.
No marxis, que encara m'has promès un bonus track sobre la figura que va centrar el programa d'ahir, o una part del programa d'ahir, com és la del nou doc del Sabadell, el doctor Agustín Fernández, l'excapità. Però abans, com cada divendres o com cada dia de prèvia de partit, escoltem les estadístiques imprescindibles d'aquest Nàstic Sabadell, en aquest cas amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
És inevitable pensar que tard o d'hora el Sabadell millorarà la xifra de 2 gols anotats en 6 jornades, però aquí van unes quantes dades que no conviden precisament a l'optimisme.
L'estadística.
452 són els minuts que fa que el centre d'esports no marca un gol al nou estadi. Des del penal transformat per Alfredo en el 88 fa més de 22 anys, el conjunt arlequinat s'ha quedat en blanc en les 5 posteriors visites a Tarragona.
Els precedents.
L'últim Nàstic Sabadell va tenir lloc a segona fa gairebé una dècada i no porta cap bon record. Aquell dia l'equip de Lluís Carreras es va endur una maneta del nou estadi. Tot i això, el centre d'esports no sempre ha marxat amb les mans buides. El balanç és de 5 victòries i 4 empats en els 21 desplaçaments previs al Lliga.
La curiositat.
Al Sabadell també li toca corregir el dèficit dels darrers temps contra els equips catalans. Dels últims 10 enfrontaments, el conjunt d'Antonio Hidalgo només n'ha guanyat 2, tot i que tots dos recordadíssims. El 4-0 contra el Lleida Esportiu i la final del play-off a Marbella contra el Barcelona B. Entremig, empats contra Olot i Llagostera i derrota contra l'Espanyol B. A segona, cap triomf en 4 partits contra el primer equip Perico i el Girona. I aquest curs, de moment, la desfeta en els últims minuts davant del filial blaugrana a la nova Creu Alta.
El rival.
Podríem dir que aquest Nàstic ha començat sent Dr. Jekyll i Mr. Hyde. El nou estadi plena de victòries contra el Barça B, Betis Deportivo i Alcoyano. Això sí, totes tres amb una certa dosi de patiment. I lluny de Tarragona, tot i l'empat inicial a Sanlúcar, l'equip de Raül Agné ve de 2 derrotes contra el Castilla i l'Andorra.
L'àrbitre.
El valencià de 32 anys, Sergio Escriche Guzmán, fa 8 temporades que arbitra la categoria de bronze del futbol espanyol. Amb el Sabadell té 6 precedents. L'últim, curiosament, el de la visita a la ciutat esportiva Dani Jarque de l'Espanyol, prèvia a l'aturada de la Lliga per la pandèmia. Els anteriors s'havien saldat amb 2 victòries arlequinades i 3 empats. El Nàstic només l'ha xiulat 2 cops, amb un triomf a casa contra l'Olot en Copa del Rei i una derrota el curs passat a Can Misses contra l'Ibiza. Té una mitjana alta de grogues, 5,83, però gairebé no ensenya vermelles, 0,09 per partit.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques amb la Núria García en la prèvia d'aquest Nàstic Sabadell. Dèiem, Agustín Fernández, què més em pots aportar avui, Pau?
Home, aportar l'únic, les paraules d'Antonio Hidalgo a la compareixença. No tenim més informació al voltant d'Agustín Fernández, eh? Esperem en els pròxims dies doncs poder parlar amb ell també, que ens expliqui doncs les sensacions al voltant d'aquesta arribada al Centre d'Esports Sabadell, la versió del club, però avui, aprofitant aquesta compareixença d'Antonio Hidalgo, i que havien coincidit a la primera etapa d'Agustín al Centre d'Esports Sabadell, just quan de fet arribava Hidalgo també d'aquest
mitja temporada, la 11-12, sí, des del gener fins al juny.
Aquell ero que pateix Hidalgo al Tenerife, i doncs acaben coincidint uns mesos al vestidor del Centre d'Esports Sabadell. I el que suposa, li hem preguntat a Hidalgo, l'arribada d'un home que va jugar tants partits. De fet, tu vas dir la xifra, no?
Comptant els de Juvenal Etxogo com a segon entrenador i Antonio Hidalgo com a primer, han representat el Sabadell en 599 partits, per tant, a Tarragona serà el 600, de la barreja del combo dels tres jugadors, Antonio Hidalgo, tots els que va jugar i els que ha dirigit com a entrenador, Juvenal Etxogo exactament igual, i els que portava com a jugador en les seves dues etapes, Agustín Fernández. Són gairebé 600 partits, és una animalada.
Sí, sí, són una quantitat de partits que són difícils d'acumular, en un futbol tan modern com aquest. Hidalgo, sobre l'arribada, més enllà del talent professional que pugui tenir i que té sobradament Agustín Fernández, per aquesta incorporació emocional a l'staff del nou doc.
Suposa tenir un exjugador dintre de l'staff mèdic que coneix perfectament com és aquest món, de difícil d'exigència, i un Agustín que té moltíssimes ganes, està implicadíssim i bueno, encantat que estigui amb nosaltres.
Doncs benvingut al nou doc, Agustín Fernández. Ho dèiem abans, més de 200 entrades retirades pel sector visitant d'aquest Nàstic Sabadell, amb un desplaçament al de l'autocar que sortirà demà a les 11 de la nova Creu Alta, que gairebé va
que ja,
ple.
Que ja va ple, sí.
I que, com comentaves tu ahir, Pau, per rematar tot això, el partit comença a les 7 i qui vulgui encara pot comprar entrades.
Sí, si algú no sap què fer demà i al final s'acaba animant i no tenia molt clar de si anar o no anar al nou estadi de Tarragona, que sàpiga que podrà anar allà directament i retirar les entrades a les taquilles del nou estadi. Per tant, màxima facilitat pels aficionats del Sabadell per visitar aquest nou estadi de Tarragona.
Pau Vitorí, va anar bé, per cert, ahir, la gala de la Festa de l'Esport?
Sí, molt bé, perfectament.
Va, anem a parlar d'això. Fins ara, Pau.
Fins ara.
De seguida seguim parlant, directament del que seria l'aspecte futbolístic, però de retruc hem de parlar també del Centre d'Esports, perquè va ser un dels grans protagonistes ahir d'aquesta 67a Festa de l'Esport Sabadellenc, ja que va ser la guanyadora de l'entitat més destacada de l'últim any, de fet, els dos últims anys per allò de la pandèmia, 2019-2020. Ahir li va tocar vestir-se de gala. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Jo molt de gala tampoc anava, eh? Aquí Pau Vitorí, que formava part del jurat, sí, però bé, veníem de treballar i tampoc vam tenir molt temps de canviar-nos i de posar-nos molt guapos.
Aquí l'excusa, ja me l'explicareu, venia de treballar, com dirien al col·le, necessita millorar.
A veure, que tampoc anàvem xandall, eh? No vull que te m'imaginis aquí.
Només faltaria. Ahir es va celebrar el Teatre Principal, que ja només per l'escenari mereixia que Sergi Parc traiés la millor etiqueta que tenia a l'armari, aquesta tradicional gala de l'Esport Sabadellenc. Dos anys després ja es trobava a faltar, l'any passat no es va poder fer per el coronavirus, i amb dos grans triomfadors. D'una banda, la waterpolista Laura Ester, que va guanyar el premi a l'esportista més destacada, i com diem, el Sabadell. Comencem, si et sembla, Parc, pel Club Arlequinat, ja que venim de parlar-ne ara en la prèvia del partit contra l'Àstic.
Doncs vinga, som-hi. Parlem primer d'aquest premi com a millor entitat, que va anar a parar a mans del Centre d'Esports pels mèrits, com deies, al principi dels anys 2019 i 2020, és a dir, de dos anys o dues temporades, excepcionalment per no haver-se celebrat l'any passat aquesta tradicional gala de la Festa de l'Esport. Evidentment, el Centre d'Esports, per haver assolit l'ascens l'any 2020, doncs aquest mèrit és el que li ha portat a guanyar el premi. Nombrosa representació del Club Arlequinat, l'Anna Navés, la vicepresidenta, el director general Bruno Batlle, o el president Esteve Calzada, que va ser l'encarregat de recollir el guardó, i en el seu parlament va dedicar el premi a tot el seu equip, també als socis, ara més que el Sabadell ha assolit els 5.000 abonats, però també, Adri, atenció, va fer una nova picada d'ull a Antonio Hidalgo.
Agrair al meu equip de treball, encapçalat per Bruno, per l'Anna, també, evidentment, la feina dels diferents entrenadors i, sobretot, el que tenim actualment, Antonio Hidalgo, perquè, evidentment, si no haguéssim tingut una part esportiva positiva, doncs potser la valoració no seria la mateixa. I deixeu-me acabar per agraint també els 5.000 arlequinats que hem assolit aquest any, que ens vam proposar fa un parell de temporades arribar a aquesta xifra i si pot ser superar-la, i estic molt agraït per aquest suport que hem tingut de la ciutat.
Doncs nou gest de suport del màxim mandatari del centre d'esports cap a la figura d'Antonio Hidalgo. És la setena vegada que el Sabadell guanya aquest premi. L'últim cop va ser l'any 2011, també per l'últim ascens, el penúltim ascens en aquest cas a la segona divisió, l'ascens d'Ipurua, però és el primer guardó amb l'actual directiva. Diu Calzada que li feia molta il·lusió guanyar aquest premi perquè també ho veu com un reconeixement a l'esforç en l'àmbit institucional del vincle amb la ciutat que tant han treballat des que ell ostenta el càrrec.
Aquest premi per nosaltres és molt, molt especial perquè des de que vam arribar a l'any 2017 ens vam proposar recuperar el vincle entre el nostre club i la ciutat. Ens vam trobar que aquest vincle no estava on pensàvem que teníem que estar, i aquests anys hem treballat molt dur, evidentment en l'àrea esportiva, però també, com sabeu, en l'àrea institucional, i realment a mi em fa tanta il·lusió com un premi esportiu.
Doncs el Centre d'Esports Adri, guanyador d'aquest premi a millor entitat dels anys 2019 i 2020, el podi el van completar el Club Tenis Sabadell, l'últim guanyador del guardó, i la Unió Excursionista de Sabadell en tercer lloc.
Tot això pel que fa al premi a entitat més destacada. L'altre principal guardó va tornar a ser per una jugadora del natació Sabadell de waterpolo. Aquest cop no va ser Maika García, si no m'erro, va ser segona, sinó la portera Laura Ester.
Ho dius bé, Maika García va ser segona, va ser, recordem, la guanyadora de l'última edició, i haurà d'esperar un any més, com a mínim, per intentar igualar el rècord de guardons de millor esportista de la ciutat, que, entre d'altres personalitats com Josep Molins o Carme Valero, tenen aquest rècord, per dir-ho així, amb 4 premis. Aquest cop ha anat a parar a les mans de la portera de l'Astralpool, Laura Ester. Ella és barcelonina, però gairebé sabadellenca d'adopció, si m'ho deixes dir així, Adri, perquè com ella mateixa recordava en el seu discurs, des de fa una dècada que juga al Club Natació Sabadell, per això se sent com a casa aquí a la ciutat.
Jo vaig néixer a Barcelona, vaig començar la meva carrera esportiva allà, però anys més tard el Club Natació Sabadell em va obrir les portes i va confiar plenament en mi pel projecte al qual hem anat i seguim recollint els fruits. O sigui, porto 11 anys en aquest club, que em sento com a casa i que m'ha fet madurar com a jugadora. I, per tant, estar en aquest escenari avui és una mostra més de l'afecte i l'agraïment que tinc a la ciutat.
Premi merescut per Pajarito, entre d'altres fites aconseguides aquests anys, campiona d'Europa de clubs i també de seleccions, subcampiona del món, i ella va ser l'escollida com a millor jugadora d'Europa del 2019 per l'Alent. Per tant, unes fites espectaculars per una Laura Ester, que també deia que sense les seves companyes i el suport dels familiars no hauria aconseguit aquest premi.
Aquest premi va dedicat a totes aquestes persones que lluiten pels seus somnis, per difícils que siguin. A tots aquells que durant aquests mesos tan difícils han hagut de passar per moments complicats i han continuat mantenint l'esperança pese al context. A totes les persones que m'han ajudat a recórrer aquest camí, que avui ho continuen fent. A les meves companyes d'equip, perquè la suma de totes són els nostres èxits, i evidentment sense cap d'elles no podria estar aquí. I especialment a la meva família i amics, per ser un pilar fonamental per arribar fins aquí, que sense tots ells això no seria possible.
Entra nerviosa i una mica trencada la veu de Laura Ester, que va ser la guanyadora. El waterpolo femení que segueix regnant en aquesta festa de l'esport. Ella es va endur al primer lloc. Segona, com deia, Maika García, la seva companya a l'Astralpool. I el tercer lloc va ser pel jugador d'handbol del Barça, el sabadellenc Aleix Gómez. Per cert, ell no va estar present per recollir el guardó, perquè el tenim, evidentment, jugant al Mundial de Clubs amb el conjunt blaugrana. En el seu lloc ho va fer la seva mare.
De fet, contra el Pinheiros del Brasil va destacar i molt la presència del jugador jugador sabadellenc en la victòria de 15 del conjunt blaugrana, jugarà la final d'aquesta Super Glove contra el Magdeburg alemany. El centre d'esports, per cert, acaba de fer un comunicat: esgotades totes les entrades per recollir aquí de manera anticipada. Per tant, tot el paquet que tenia, que li havia donat el Nàstic de Tarragona, està venut. I, com dèiem abans amb el Pau Vituri, si en voleu, podeu anar directament al nou estadi de Tarragona i allà adquirir-les demà mateix en la prèvia del partit. Però, com dèiem, el Sabadell i Laura Ester, sens dubte, els grans triomfadors de la nit. Però, Parc, també hi havia un bon grapat de premis, com és habitual, que van anar repartint-se durant tota la nit.
Sí, tampoc els repassarem tots aquí perquè ens podríem estar fins al final del programa. Convidem a tots els oients a entrar a la notícia de la nostra web, al portal radiosabadell.fm. Allà tindreu detallats tots aquests premis, però, per exemple, per dir-ne alguns, evidentment va haver aquesta distinció especial que es fa a part pel Club Natació Sabadell davant la seva magnitud contra la resta d'entitats. El premi, el Corte Inglés a la promoció de l'esport, per exemple, també va anar a mans de l'Associació Esportiva Can Déu, de l'Amics del Pau Nou Escorial i del Can Rull Romulo Tronchoni, la promoció a l'esport per discapacitats psíquics a l'Antonio Armengol, el premi a la tasca arbitral al Carlos Calderinha i així un llarg etcètera a dir de premis que, com diem, podeu consultar a radiosabadell.fm. Deixa'm, abans d'acomiadar-me, treure una mica de pit, perquè va ser una gala amb molta representació de Ràdio Sabadell. El Sergi Garcés, el cap d'antena d'aquesta casa, va ser l'encarregat de conduir aquesta gala, també per ser a fer menció del 20è aniversari de Ràdio Sabadell. El Pau Vituri, com deia, membre del jurat, per cert, l'hauries de veure, ell sí que anava allò...
Com un pinzell.
Sí, espectacular. El Roger Benet amb tot el tema de les fotografies, servidor cobrint l'acte. Bé, aquí només Oriol Ferran i Adriana Arroyo es van escapar d'assistir a aquesta gala.
Sí, no seria la primera ni l'última per això, a la que hi anem. A més, en diferents facetes. Tenim fins i tot l'apartat com a representant del Sabadell Rugby Club a l'Oriol Ferran. No ens deixem gaire cosa més, no?
No, simplement deixem dir que la gala va estar amenitzada doncs, per la Mònica Lau al piano. També hi va haver espectacles amb les actuacions, per exemple, de trapezi fix. Ho van passar prou bé i, sobretot, Adri, el més important potser és que, com s'encarregaven de recordar l'alcaldessa Marta Farrés i la regidora d'Esports Laura Reyes, el més important és que, si es va poder celebrar aquest acte, és símbol també d'aquesta recuperació de la normalitat i que els esportistes, doncs, evidentment, han pogut tornar a practicar les seves respectives disciplines durant aquests últims mesos.
Per la propera edició americana, Sergi Parc, gràcies.
Adéu, Adri.
Publicitat. I a la tornada hem de parlar encara del Sabadell juvenil, del Sabadell Nord o, per exemple, del waterpolo, que avui torna a jugar a Europa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, ja us dèiem que encara teníem temes pendents del món del futbol. Per exemple, hem de parlar del Sabadell juvenil, que buscarà diumenge mantenir la bona dinàmica de joc i resultats d'aquestes últimes setmanes a la Divisió d'Honor Juvenil. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé.
Els de Marc Nomen visiten un camp complicat, només cal veure la classificació, com és el del San Francisco, a les Illes Balears.
Sí, dues victòries consecutives que porten els de Marc Nomen contra Real Zaragoza i Atlètic Balears aquest passat cap de setmana, que els han fet escalar fins a la sisena posició de Lliga. Aquest cap de setmana visiten Palma amb la intenció d'aconseguir una tercera victòria que ja els consolidi a la part alta de la classificació.
El conjunt entrenat per Nomen, que està en un molt bon moment, però podran aconseguir aquesta tercera victòria consecutiva o no? Què et diu el Nas?
No serà un partit gens fàcil, això estem convençuts. El Sabadell té 9 punts, després de 3 victòries i 2 derrotes, mentre que el San Francisco en té 10 i és quarta de la classificació. Xavi Moreno, atacant sabadellenc, sap que serà un partit complicat, però sap segur que l'equip ho lluitarà.
es un gran rival, están bastante arriba de la clasificación y es lo que tú dices, llevan bastantes jornadas sacando muy buenos resultados y pues nada, nosotros iremos con plena confianza, con todo y a por los 3 puntos ahí en su campo. Sé que es un campo difícil, pero bueno, nosotros tenemos plena ilusión en cada partido y nosotros siempre queremos sacar los 3 puntos donde sea.
Allò que diuen sempre, Oriol, de les dinàmiques, és un bon moment ara per intentar fer un bon mos a la classificació i, per què no, lluitar, igual que l'any passat, a la part alta.
Sí, està clar que quan les coses surten bé és molt més fàcil que el joc aparegui. Saben que els jugadors del Sabadell que és més fàcil intentar guanyar els partits quan estaven amb aquesta confiança i que segur que l'equip competirà unit per aconseguir l'objectiu. El que també asseguren és que serà un desplaçament diferent, perquè hauran d'agafar un avió el mateix dia i això sí que no hi estan pas acostumats. L'atacant arlequinat, Xavi Moreno, que estàvem comentant, està segur que amb unes bones pautes de descans els jugadors podran rendir com sempre i, a més, per ell, diu que serà un desplaçament especial.
A mi me hace especial ilusión porque sería la primera vez que viajo en avión, todavía no me he montado en avión y la verdad que me haría mucha ilusión. Y por otra parte sí que es verdad que afecta un poquito más en el aspecto de cansancio y en el tema físico del partido, pero bueno, con una buena preparación y un buen desayuno y unas buenas pautas, seguro que podemos rendir como siempre y tenemos que volver a ganar y encadenar la tercera victoria consecutiva.
El partit es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a la zona poliesportiva Son Fuster.
Per tant, a Mallorca, on es juga aquest partit, San Francisco Sabadell juvenil. Algun avió tu sí que has agafat, oi?
Sí, algun sí.
Algun que altre. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
De la Divisió d'Honor Juvenil a la Primera Catalana, perquè el Sabadell Nord afronta aquesta setmana el primer desplaçament de tota la temporada. Serà més el primer dels dos que tenen de forma consecutiva els de Can Uriac i arriba després d'haver sorprès a casa l'Horta en l'estrena al municipal de Can Uriac. Ara toca visitar el Can Vidalet, un equip que va començar amb derrota al camp precisament del següent rival del Sabadell Nord, el de la setmana vinent, el Manlleu. Però que, això sí, el Can Vidalet les últimes campanyes sempre ha rendit a bon nivell malgrat la seva modèstia. Així ho destaca precisament el tècnic del sabadellencs, Pablo Becerril.
Vidalet porta uns anys fent unes temporades excepcionals, segurament no té el nom de l'Horta, el Sant Feliueng, ni equips de renom de la categoria, però porta molts anys que la gespa, que és on compta, dona un nivell molt alt. Per tant, ara recuperar-nos, gaudir una miqueta de la victòria i començar a preparar un partit que serà molt complicat, com tots.
De fet, tant és així que Becerril l'ha definit com un dels tapats d'aquest grup 2 de Primera Catalana al Can Vidalet.
Arriba el Pere Milla, bueno, va consolidar l'equip en zones nobles de la Primera Catalana, això són paraules majors. Ara ha marxat ell, però el grup porta la inèrcia aquesta d'equip que ja es sap a la categoria, que no té la sensació de que estigui de pas a la categoria, i això sempre li dona un tarannà competitiu a altres equips, que bueno, a part de la plantilla que tenen, que això sí que coneixem, bueno, un equip molt a tenir en compte. Jo crec que d'aquests tapadets, d'entre els 6-7 que tothom posa, hi ha un parell de tapats i Can Vidalet, si agafa una inèrcia bona, pot ser un d'ells.
Començar amb bon peu ha estat clau. De moment, pels arlequinats, amb aquesta primera victòria, és quart ara mateix al Sabadell Nord, però volen allargar la dinàmica, enllaçant diferents partits sense perdre. Això, diu Becerril, pot ser una empenta per apropar-se al seu objectiu.
S'han dit entrevistes aquesta setmana a molts entrenadors del grup. Òbviament ningú ens dona com un dels equips grans i, per tant, això també és un missatge que cal al vestuari en el bon sentit, en el sentit d'entendre que tenim, que som un equip humil, amb l'únic pressupost zero que hi ha, i les inèrcies són molt importants, que l'equip tingui la sensació de que, bueno, sí, bé, pressupostos molt més alts, però després de la gespa són 95 minuts i que, a part de la victòria, hem donat la sensació que som un equip que pot competir.
Diumenge a les 12 al Molí, aquest Can Vidalet Sabadell Nord. Anem a parlar de waterpolo. Perquè l'Hasta el Punt Natació Sabadell masculí s'estrena aquest vespre a la segona lligueta de l'Eurocup. L'equip de Quim Colet s'enfronta a 9:15 a l'Ortigia Siracusa d'Itàlia en una lligueta que es disputa a Hongria, a la capital, a Budapest. Bernat Sanahuja, waterpolista del club, preveu un grup especialment igualat.
Només arriben aquí i et diuen el nivell que tenen i jo crec que seran els 3 partits, seran partits decisius. Podem guanyar i podem perdre contra qualsevol, que no ens podem relaxar, i és això. Aquí ja on estem ara de la lent Eurocup, no hi ha cap rival fàcil, que tots seran rivals molt durs.
La cita a Europa arriba una setmana després d'haver passat ronda a Novi Sad, a Sèrbia, i tan sols dos dies després de tractar de tu a tu l'Atlètic Barceloneta en la primera jornada de Lliga, perdent, això sí, per la mínima, a la piscina de Sant Sebastià. Sanau ja explica que encara estan en fase d'adaptació, tenint en compte les novetats d'aquesta plantilla.
Polir els detalls que ens falten encara com a equip, anar millorant individualment cada un i com a grup, i és això, contra aquests equips, a la que tinguis algun fallo, ells no perdonen i hem d'estar molt posats en tots els partits.
A més de l'Ortigia, els altres rivals seran demà l'anfitrió, el Bases de Budapest, i diumenge el Solaris Šibenik croat. En la prèvia d'aquesta segona ronda de l'Eurocup, el Pau Vituri ha parlat una estona amb el Claudi Martí, amb el president del Natació Sabadell, evidentment no només d'aquesta aventura europea del masculí, sinó de tot una mica.
Amb el president del Club Natació Sabadell, amb el Claudi Martí. Claudi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per valorar, en certa manera, aquest inici de temporada, el Club Natació Sabadell, que a nivell waterpolístic comença molt intens. Els nois ja han passat la primera fase de l'Eurocup, ara se'ls hi planteja una segona fase ja a Europa, per tant, tot ha començat molt aviat, no, aquest curs?
Sí, és un curs que seguirà sent una mica típic, doncs, perquè arrosseguem, podem dir, la festa de l'any passat, en el sentit de que vam tenir que fer uns Jocs Olímpics un any després. Això va implicar, doncs, que s'han endarrerit altres competicions, doncs, de l'any 21 al 22. Això ha fet, doncs, que el calendari sigui molt més atapeït i, per tant, l'activitat ha començat, diguem, a tope a tots els nivells.
Al final, els nois venen d'una primera fase exigent a Novi Sad. Ara se'ls planteja una segona fase a Budapest, que podríem dir que puja la dificultat, no? Ortigia, d'Itàlia, tenim el Bases de Budapest, que és un tros d'equip, el Šibenik croat. Com veu el Claudi Martí les opcions de passar de l'equip de Quim Colet, sabent que ha estat un estiu també de pèrdua de peces joves, d'haver-ne d'afegir altres d'estrangeres, com veu les opcions, el Claudi?
A veure, les opcions, en el moment que t'has classificat, sempre les tens, no? Evidentment serà una fase molt més difícil que l'anterior. També és cert, doncs, que ens ha costat, doncs, acoplar l'equip, doncs, perquè hi han hagut quatre altes, per dir-ho d'alguna manera. Ens ha costat també, doncs, que arribessin tots els efectius, doncs, a temps, perquè algun ha arribat més tard, doncs, per temes burocràtics. La competició ha començat molt ràpid i molt contínua. Bé, també hem tingut, no sé com estarem, però també pot ser que tinguem alguna baixa en forma de lesió per aquest cap de setmana. Per tant, tot dificulta, però bé, jo crec que el nostre objectiu aquest any és competir al màxim nivell a tot arreu, incluïda l'Eurocup, però jo també crec que el nostre màxim objectiu aquest any és la Lliga i la Copa, no? I aquí crec que sí que hem de treballar des del primer dia fort per aconseguir, doncs, el que se'ns nega els últims anys, que és intentar arribar a la final de la Lliga Espanyola.
I les noies comencen ja directament amb la Supercopa d'Espanya, déu-n'hi-do, no? També aquest inici exigent contra el Mataró, tenint en compte que s'ha fet una aposta important amb el retorn de peces que van ser exitoses en el passat, com la Maggie Stephens, amb la incorporació de la Brigitte Games. Imagino que ha de ser un any per tornar a aspirar al màxim per les noies, però amb un inici ja que d'entrada és dur, sabent que no estan totes.
Bé, el waterpolo femení, com cada any dic, i aquest any no és diferent, el nostre objectiu és intentar guanyar-ho tot, no? Evidentment serà molt difícil, els adversaris cada vegada es reforcen més, a l'inici d'aquest any, doncs, torna a ser una Supercopa amb el Mataró, un equip que s'ha reforçat molt, nosaltres també, doncs, com dèiem abans, doncs, arrossegant temes, la temporada passada encara tenim alguna baixa, la Magui no arribarà a temps, doncs, perquè ha tingut també que operar-se després dels Jocs Olímpics. Tenim la nona que està al campionat del món júnior. Per tant, les dificultats són allò, però bé, però en el waterpolo femení guanyarem, perdarem, això mai es pot assegurar, però competirem al màxim com hem competit sempre.
I l'última, Claudi, des d'una visió més global també del Club Natació Sabadell, no sé si voldràs personalitzar en algun esport en concret, no? Però com es presenta també aquest curs que ja portem un mes, un mes de temporada a nivell de gairebé totes les competicions?
Bé, és un curs que es presenta amb molta il·lusió, doncs, perquè és el curs, diguem, del retorn a la normalitat, no? Tindrem alguns aspectes que encara no seran ben bé així, però pràcticament a nivell competitiu intentarem tots que sigui així. I bé, amb el tema del waterpolo, com he dit, el masculí, crec que tenim un equip renovat, però amb molt potencial. El femení crec que hem armat un molt bon equip. La natació, crec que el nostre projecte segueix avançant també molt bé, és a dir, a partir d'un punt intermig que eren les Olimpiades, on va estar la Marina, ara tenim un cicle olímpic curt de 3 anys, el nostre objectiu és que 3, 4, 5 nedadors del club puguin estar-hi i tornar-nos a posar a nivells que havíem estat anys enrere. Per tant, jo crec que anem avançant i el que és millor, crec que el que hem de celebrar és que estem, no? Que després de tot el que hem passat no és el poder anar-hi, sinó és poder dir que hi estem.
Doncs Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell.
A vosaltres, moltes gràcies.
Hotel Suís.
Més club, el Natació Sabadell femení de voleibol estrena nova categoria aquesta setmana a la Superliga 2 després de l'ascens a aquesta segona màxima divisió nacional. Aconseguit la temporada passada, l'equip debutarà dissabte demà a les 8 a la pista del Sant Just. El partit també significarà l'estrena d'Alberto Avellaneda com a entrenador de les sabadellenques. El tècnic arriba amb molta il·lusió i amb ganes de completar una bona feina.
Tengo muchas ganas. Es un año, yo creo, un poco de premio para todas porque muchas de ellas llevan muchísimos años en el club y solo han buscado y trabajado para conseguir este objetivo y la verdad es que la ilusión está ahí y luego sabemos que va a ser complicado, pero bueno, cuando trabajas con gente que tiene ganas, que tiene ilusión, todo es mucho más sencillo de llevar y bueno, pues vamos a Sant Just con todo y a ver qué podemos sacar de ahí.
Avellaneda, que aterra després d'estar més d'una dècada a l'Aro, a la Rioja, manté la base de la plantilla que va ascendir l'any passat fins al punt de no haver realitzat cap nova incorporació. Per aquest motiu és conscient que serà una temporada molt complicada i que el principal objectiu ha de ser la permanència.
Para nosotros todos los partidos van a ser muy difíciles. Muy, muy difíciles. Al final lo que te he dicho es un equipo que es de la casa, que no tenemos ningún fichaje y bueno, supongo que todos los partidos serán complicados. ¿Cómo lo hemos preparado? Pues lo que te he dicho, con muchas ganas, con mucha ilusión, sabiendo a lo que tenemos que jugar. Ahora no hay mucha información sobre los otros equipos, porque yo al menos soy nuevo y no los conozco muy bien. Así que centrándonos más en el propio equipo que en el rival.
Alberto Avellaneda, això sí, recorda que en il·lusió segur que no les guanya ningú. L'estrena de les nedadores serà demà dissabte a les 8 contra el Sant Just. El debut del masculí no serà aquesta setmana, sinó la vinent, també igual que les noies després d'ascendir a aquesta Superliga 2. I avui acabem amb una raqueta d'esquash a les mans perquè Iker Pajares competeix des d'avui mateix en el Cleveland Skating Club Open, una oportunitat de batre el seu rècord personal. L'esquashista sabadellenc s'ha situat en el número 27 del rànquing mundial a una posició només d'igualar el seu millor registre gràcies als bons resultats aconseguits en els últims partits. És una informació que ens acosta al nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
Pajares parteix com a cap de sèrie número 5 a Cleveland, en un campionat amb dotació econòmica més petita que els anteriors i en el qual no hi ha cap jugador del top 20 mundial. Tot i això, al sabadellenc li sembla un torneig així d'interessant.
Ara aquesta setmana jugo a Cleveland, un altre campionat, parteixo com a cap de sèrie número 5, és un campionat de dotació econòmica més petita, però sí que és cert que hi ha un nivell molt alt, és un campionat molt interessant, on tinc moltes ganes de jugar-hi. No juga ningú jugador top, cap de sèrie número 1 està fora del top 20, i tots els caps de sèries de l'1 al 8 som gent que està dins del top 20, top 30, així que és un campionat on sí que puc tenir opcions a fer-ho bé.
L'esquashista local s'enfrontarà en el primer partit a l'anglès Patrick Rooney, que ha guanyat a primera ronda el seu compatriota Darren Ramsey per 0-3. És el rival, per rànquing, més dur que li podia tocar en el sorteig. Pajares començarà la seva aventura a Ohio a 3:15 de la nit.
Per tant, tota la sort del món per l'Iker Pajares en aquesta nova aventura a Cleveland abans de marxar cap al Qatar per continuar amb el seu calendari PSA. Amb Esquash hem arribat al final del programa d'avui que hem fet possible amb la feina al control de so del Toni González. Us ho ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà, recordeu, des de 6:45 en directe a Tarragona, Gimnàstic de Tarragona, Centre d'Esport Sabadell, aquí a Ràdio Sabadell, al Sabadell en Joc. Fins aleshores, que vagi bé. Adéu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell,
sé on siguis.